A la Cala Ràdio ens agraden les coses amb accent obert. Amb Susana Encinas.
Bon dia. Una altra setmana estem aquí amb tots valtros. Avui, amb accent obert, va d'emocions. Maria Carey és compositora, productora musical, actriu i cantant, amb una poderosa veu soprano considerada, juntament amb Whitney Houston, dos dels millors registres vocals de la història. Als anys 90 va ser la veu femenina amb més vendes en discos, superant inclús els Beatles. Segons una enquesta entre els principals productors de la música, Maria Carey està considerada com l'artista del mil·lenni. El 1991 estrenava esta cançó, Emotions. Escrita, produïda i interpretada per ella mateixa. Emocions, impressions, sentiments. La vida és una sèrie d'alts i baixos. El dia a dia ens porta una mescla de moments feliços i situacions difícils. Unes vegades et sents eufòric i unes altres sents com el món et cau damunt. Però la nostra tendència natural és buscar la felicitat. Són les situacions difícils les que realment ens posen a prova i les que ens fan créixer. Amb la situació actual que estem vivint a Catalunya, sobretot aquests últims dies, agreujat per les decisions de l'Estat, l'acció policial del dia 1 d'octubre, l'empresonament del nostre govern legítim i els líders civils d'Òmnium i l'ANC, estem passant per moments en què se barregen sentiments molt diversos, d'entusiasme, ràbia, indignació, por, emocions de tot tipus. Com gestionem estos sentiments? En el programa d'avui, contem amb la companyia de Pepa Martín. Molt bon dia, Pepa.
Hola, molt bon dia.
Encantada de que estigués aquí.
Igualment, amb vosaltres.
Molts potser la coneixereu perquè Pepa és presidenta de l'Associació Parkinson d'aquí
de les Terres de l'Ebre. Vicepresidenta.
Bueno,
no tinc tanta categoria.
Ah, pues bueno, jo em pensava que no. Si no ho havia segut, molt bé. Bueno, pues vicepresidenta.
Exacte.
Però d'aquí del poble?
Bueno, de les Terres de l'Ebre, vull dir, vale. L'associació és de totes les terres.
Molt bé. Però avui no està per parlar-nos precisament del Parkinson. Està per parlar-nos de precisament com gestionem les emocions. Uh-huh. Pepa és coach. Ho dic més bé, coach. I té estudis de programació neurolingüística, el que es coneix com PNL.
Exacte.
Explica'ns una miqueta en paraules que nosaltres poguéssim entendre.
La PNL,
què és això de programació neurolingüística?
No, però una mica estranya, però la PNL en definitiva el que és com estructurem la nostra ment per ajudar-la a que realment gestioni totes aquelles coses que nosaltres fem i que volem aconseguir. Normalment la ment és la que ens porta moltes vegades a veure les coses d'una manera o d'una altra. I justament el que ha treballat la PNL és això. Per tant, amb gestionar les emocions o gestionar què és el que volem fer, doncs una bona part es pot treballar a través de la PNL.
Per això a vegades diem que la ment ens fa males passades, no?
Sí, totalment.
Perquè a vegades ens fa veure les coses
Però la ment la tenim nosaltres, la dominem nosaltres.
La tenim que controlar.
Bueno, jo a mi la paraula control no m'agrada massa, no? Jo crec que podem disfrutar sabent què és el que volem que ens digui la nostra ment.
Molt bé. Llavors això és la educació emocional, no? Aprendre...
Justament, sí. A gestionar les nostres emocions i els nostres sentiments.
Llavors, com podem actuar davant d'aquests moments que parlava jo abans, en què hem passat de l'eufòria, l'alegria, per avanços que hem aconseguit, a la ràbia, la fúria davant de la repressió policial del dia 1 d'octubre, després indignació per l'empresonament dels membres del govern, hi ha preocupació també per la situació econòmica, por pel que està per vindre. És una barreja de sentiments, d'emocions tan gran.
Això, evidentment, ho podem viure i ho estem vivint, o en general la societat avui en dia ho estem vivint com en una muntanya russa, no? Aquests dies s'està parlant molt de la muntanya russa perquè pugem, baixem, i a més són pujades i baixades molt fortes, i per tant, tant en la vida quotidiana com en la situació que estem vivint actualment, el més important és intentar no estar ficats dintre exactament de la situació. Quan aconseguim ser una mica objectius. Jo sempre a vegades dic la nostra posició física és o tirar endavant o pots estar recte o pots estar tirant enrere. Normalment quan estem tirats endavant vol dir que ens hi fiquem, que ens involucrem amb el que està passant.
Que ens impliquem.
Sí, és com si ho estiguéssim allà, en el lloc, no? I llavors la posició on realment pots gestionar les emocions és quan agafes una posició d'observador, val? De dir, què és el que està passant, jo estic situat no dintre, sinó que estic fora, i què és el que passa al meu voltant. I envers això, què és el que jo puc fer per realment, si jo puc fer alguna cosa per millorar aquesta situació o no la puc fer. I jo crec que aquest és el punt ideal, per poder-ho aconseguir, agafar el punt mig d'observador. I a partir d'aquí podem parlar de com comencem a gestionar les emocions.
Clar, és com veure les coses des de fora per implicar-nos més o menys, depenent de, com dius tu, de si realment podem
decidir,
fer...
Et permet decidir si et vols implicar o no et vols implicar. Si allò t'afecta a tu o no t'afecta a tu, i si tu vols passar a formar part d'allò. Això és el... Però és amb aquesta situació i en qualsevol altra, en el nostre propi dia a dia.
El que passa és que, clar, aquí estem parlant d'una situació que no vivim individualment, que no és, bueno, un problema que podem tindre personal, que cadascú, pues, a casa seua, dins del seu interior pot portar d'una manera o d'una altra, no? O gestionar, o... Clar, aquí parlem d'una situació que és col·lectiva.
Sí, evidentment, és col·lectiva i que la decidim entre tots, val? Però nosaltres podem aportar un granet de sorra, podem aportar la nostra opinió, però la nostra opinió forma part d'un gran grup d'opinions. Per tant, hem de ser conscients que no és la nostra opinió la que donarà la solució, ni que nosaltres tinguem el poder absolut de la veritat. M'entens? Vull dir, quan és algo que realment està a la nostra mà, pots prendre una part activa, totalment. Però quan no depèn, si agafes aquesta visió d'observador, et permet veure amb més claretat què és el que realment està passant, no? I potser no és ni tan bon ni tan dolent.
Bueno, suposo que és el fet de dir, quan parles amb la família o els amics i et diuen, clar, que estan passant el mateix que tu. A vegades, quan compartim aquestes emocions, és com aquella dita que diu que les penes compartides
són
mitges penes i les alegries són, se multipliquen, no? Pues suposo que és això, que el fet de compartir-ho amb altra gent fa que ho puguis portar diferent. És com una manera més lleugera, no?
Evidentment. El que passa és que estaràs d'acord amb mi en que quan són alegries és molt fàcil i molt maco compartir. Quan són penes...
Ja no és tan fàcil.
No és tan fàcil, perquè, a més, les alegries són fàcils de compartir perquè encara que les veiem de diferents maneres, les alegries...
Tothom s'hi suma.
Tothom s'hi suma. I a les penes, i llavors cadascú... Llavors, per això et dic la importància de en moments d'aquests, intentar veure racionalment i agafar una posició més relaxada i més observadora. Perquè no tot és blanc ni tot és negre, sinó que hi ha colors intermitjos. I això et permet no viure-ho tan intensament i no fer tant el dragon can com ens està passant.
Potser no ser tan impulsiu.
Evidentment.
Perquè, clar, ara també ens trobem en una quantitat d'informació. Estem enganxats al mòbil, seguint Twitter, Facebook, totes les xarxes socials, els telenotícies. És com que necessitem saber què està passant ara mateix.
A veure, les noves tecnologies són fantàstiques.
Però, clar, en este cas... Això...
Però tampoc no podem dependre permanent les 24 hores del dia. Jo crec que, generalitzant fora d'aquest context, l'important és que la persona, individualment, sàpiga què sent en cada moment i com se sent. Si jo em sento alterada, i em sento nerviosa, i em sento neguitosa per una situació que està passant, jo puc, si vull, trencar això. Clar, si jo em deixo portar... perquè ara m'envien un WhatsApp, perquè ara m'envien un Facebook, perquè ara miro no sé què, perquè ara miro les notícies, ara miro el canal 1 i ara miro el canal...
Difícilment.
Clar, és que...
podrem agafar... observar.
Exacte. Per tant, si hi ha algú que li agrada estar en aquesta situació, doncs cadascú som lliures de viure les situacions com volem. Però si realment hi ha alguna cosa que ens està afectant i no ens... deixa estar en una situació òptima, algú ha de fer per realment sortir d'aquest cercle, no? I jo crec que sí, que està molt bé estar informat, però mirant al final del dia què és el que ha passat, doncs jo crec que és suficient per tothom. Primera, per no veure-ho ni tan blanc ni tan bonic com es pot veure a les 8 del matí, ni tan negre com es pot veure a les 10 de la nit. Potser si ho veiem tot en conjunt, doncs pues potser resulta que és un color gris
entremig.
O és un color rosa. Val? I jo crec que si tots gestionéssim les nostres emocions de la vida quotidiana d'aquesta manera, ens aniria tot molt millor.
Molt millor, molt millor. També és veritat que dins d'aquestes emocions que hem passat, jo pel que he pogut comentar amb amics i amb la família, el fet de l'empresonament d'una part del govern ha fet potser que ens poséssim molt a la seva pell. Hi ha hagut molta empatia pel fet de que, clar, els considerem gent com qualsevol de nosaltres, perquè igual Jordi Sánchez que Jordi Cuixart no són polítics, són persones, pues pares... amics que tenen la seva feina i que, a més, pues, bueno, són de l'Associació Nacional Catalana o són d'Òmnium, no? que realment no són polítics. Això ha fet que no sentim com ells. Clar, què fem davant d'este sentiment de que te poses en el puesto, a lo millor, de la seva família? Dels seus fills.
Evidentment, però això és extrapolable a qualsevol a qualsevol problema d'un... O sigui, et posaré un exemple per parlar una mica metafòricament, no? Jo sóc amiga teva, t'estimo moltíssim i tu tens un problema, val? Què faig jo davant d'un problema que tu tens? Jo em puc solidaritzar amb tu, jo puc empatitzar amb tu, evidentment que empatitzaré, però puc fer que aquest problema teu sigui meu i no és meu i jo no el puc resoldre. Clar, a mi em pot saber molt greu que tu l'estiguis passant, però de què em serveix a mi passar-lo malament que tu ho estàs passant, passar-ho jo també? Et puc ajudar d'alguna manera amb això?
És el que dius, no? De passar una mica a ser observador.
Exacte, i què puc fer jo?
Perquè nosaltres no està en la nostra mà poder fer que aquesta gent... Pues,
clar, això són situacions
aconseguir la llibertat.
Que a lo millor, clar, tu planteges que em sap greu aquesta situació i jo vull que aconsegueixi la llibertat. Jo què puc fer? Em puc posar a plorar com si fos la seva dona i quina pena, pobreta, que com ho està passant? Oi que no resol res?
No.
Passaré jo malament o passarà ella? Però ni tu ni ella o millor pot fer alguna cosa, però jo no puc fer res a nivell personal, no? Jo què puc fer? Pues si hi ha alguna cosa que jo puc fer, vaig a fer-la. Però no... he de patir el mateix que està patint la seva família. Puc empatitzar amb ella, però empatitzar no és viure-ho igual que la família. I llavors hem de sortir de... Nosaltres, quan un veí nostre, un familiar nostre té un problema, quan diem anem a ajudar-lo i anem a arreglar-li el problema, és que no l'estem ajudant. Podem dir-li, estem aquí, per el que necessitis, per el que calgui, hi ha alguna cosa que jo puc fer, la faig. Però és que plorant el mateix que pugui plorar la persona directament és que...
Però bueno, entenc que plorant tampoc no s'arreglen les coses.
Mira, quan hem de plorar, quan tenim ganes de plorar, plorem.
Hem de plorar.
Però hem de plorar 2 minuts i s'ha acabat.
I ja està.
I continuar. Vull dir, és com aquell que tropeça i cau, no? Val. O sigui, tropeçat i caigut, però em torno a aixecar i continuo caminant. I això és el mateix. I per tant... Sí que ens sap molt de greu tot el que pot estar passant, però hem de fer-nos la pregunta. Aquest problema el tenim nosaltres, el podem resoldre nosaltres? Nosaltres individualment?
No, en aquest cas no.
Què podem fer? Pues, el que pensem que puguem fer, hem de fer-ho.
Manifestar-nos.
Evidentment.
Fer un altre, un altre tipus un altre, de...
Exacte, qualsevol, una altra persona pot pensar, pues mira, pues, jo me'n vaig jo què sé, escric una carta i la vaig a portar personalment perquè penso... És que clar, cadascú ha de fer el que creu individualment que pot fer. I que en un moment determinat hi ha una crida i realment penses que pots acompanyar amb aquesta crida, doncs evidentment. Però és que poca cosa més podem fer.
I davant... Perquè, clar, ara també se donen situacions potser tenses de conflicte, de confrontacions amb gent que no pensa el mateix que podem pensar tu i jo, o que sigui. També com podem gestionar o evitar estos conflictes?
Mira, hi ha diverses coses que impliquen aquí i que realment quan som capaços de veure-ho de forma diferent no hi haurien els problemes que hi ha. En aquests moments, evidentment, hi ha confrontació perquè cadascú veu la història o veu la situació d'una manera diferent. El més important per mi és tindre clar que quan parlem d'història, la història, depèn de qui l'explica, depèn de qui l'escriu, és una. I depèn de qui l'explica i depèn de qui l'escriu, és una altra. I qui és el guapo que diu que l'un té raó i que l'altre no, i que la seva veritat és absoluta?
Sí, sí.
La veritat absoluta
no la
existeix.
Tenim.
No existeix. Perquè cadascú, la seva veritat és la bona. Per tant, quan arribes a la...
I tampoc no tots donem el mateix valor a les mateixes coses.
Evidentment. Perquè per tu...
A mi, per això hi ha tants matisos.
Dintre de la PNL, per exemple, a vegades quan fas un exercici i li preguntes a una persona, descriu-me com és una porta, no? És una cosa tan senzill com descriure una porta. cadascú veu una porta diferent. I una porta és una porta.
És una porta.
I això extrapolat a la quotidianitat.
Al dia a dia.
Te n'adones que cadascú té la seva visió de les coses i que cadascú té la seva veritat i que la veritat és relativa. I quan arribes a la conclusió de que la veritat és relativa, buf, deixes una quantitat de problemes i d'enfrontaments a sobre. Una vegada em va dir un dels professors, em va dir, Pepa, tu què vols, tenir raó o ser feliç? I vaig pensar, ser feliç.
Llavors, d'això es tracta.
Evidentment.
De ser feliç.
Qui té la raó? Quan arribem a la conclusió que tots tenim la nostra raó i que el que està clar és que cadascú ha de definir el que vol i el que no vol, no hi ha problemes.
Ja està.
Ja està resolt.
Això és molt, molt bonic, eh?
És bonic, però és real. O sigui, jo aquests dies em trobo amb grups que cadascú pensa d'una manera diferent i els hi faig la pregunta. Aquí hi ha una història i aquí hi ha una altra. I poden haver 50.000, si hi ha 50.000 historiadors que t'expliquen quina és la correcta. Lo cert és dir en quina situació estem.
Clar. La situació que tenim...
I què és el que volem.
Molt bé.
I defensar el que volem per tirar endavant. Jo amb el meu dia a dia, agafo i dic la història, el millor que té la història és que ha passat. I per tant, com ha passat, el que m'importa és el present. I mira, enfocar-lo de cara al futur.
De cara al futur. Sense acabar el temps, Pepa. Uf. I aquí tenim tema per parlar. T'esperem un altre dia
quan vulgueu
per a parlar de moltes més coses.
Exacte.
Intentarem posar en pràctica de totes maneres totes aquestes coses que nos has dit.
Molt bé.
Avui marxem amb Michael Bublé i la cançó Feeling Good. Em sento bé. Esta cançó té unes paraules que crec que avui venen molt bé. Diu: oh, la llibertat és meua i sé com em sento. És un nou clarejar, és un nou dia, és una nova vida. M'estic sentint bé, em sento tan bé. Adeu a tots.
Fish in the sea, you know how I feel.